Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Carles Puigdemont és, sens dubte, un dels grans guanyadors de les eleccions d'aquest diumenge passat, curiosament, sense haver-s'hi presentat. Ahir escrivia a Twitter, en anglès, el següent missatge. Un dia ets decisiu per formar govern i l'endemà Espanya ordena la teva detenció. El publicava quan tot just passaven 2 minuts de 3:15 del migdia. Això és important, 3:15 del migdia. Poc abans, el diari El Mundo havia avançat que la Fiscalia ha demanat al jutge Pablo Llarena tornar a emetre una ordre d'extradició contra el president a l'exili i també contra Toni Comín. És a dir, això passava, aquest moviment de la Fiscalia, només unes 12 hores després que a Madrid es constatés que tot passarà per Waterloo, que tot passarà per Puigdemont, un altre cop. 12 hores després. Aquest moviment de la Fiscalia, ràpid i veloç, l'únic que fa és embolicar-ho tot una mica més, com si no ho estigués prou. Tot plegat un moviment que s'ha produït mentre una part de les teles, els diaris i les ràdios de Madrid ja han començat una campanya, ràpida i veloç també, per un pacte d'estat entre el PP i el PSOE per evitar el calvari de reclinar-se els independentistes. Va obrir foc a Ana Rosa Quintana i després van anar arribant la resta. En paral·lel, Alberto Núñez Feijóo, que és qui té més urgències, ja aixeca el telèfon, de moment, sense especial sort. I mentrestant, què fa Pedro Sánchez? Esperar. Fins quan? Ja ho veurem. De moment, ha deixat una frase interessant. La democràcia trobarà la fórmula de la governabilitat, diu Pedro Sánchez. Però per trobar aquesta fórmula, sigui quina sigui, el que està clar és que caldrà negociar, i molt. És a dir, que haurà de fer cas de José Luis Rodríguez Zapatero, que ja ha animat els seus a parlar amb Junts. Per cert, sembla que no només s'ha mogut la dreta. Puigdemont ahir va escriure alguna cosa més a Twitter, en aquest cas, més enigmàtica. Fer Pasqua abans de Rams, ho dieu, és per un amic. I aquí acabava el missatge. Un missatge que publicava poc després que se sabés que Yolanda Díaz ha encarregat a Jaume Asens negociar amb Waterloo. Malgrat l'afinitat personal entre un i l'altre, les converses no seran fàcils ni ràpides, segurament Junts de moment, com deia ahir Jordi Turull aquí al Món RQ, no veu la investidura de Pedro Sánchez per enlloc. En definitiva, que venen dies, setmanes segurament molt mogudes, molt distretes, que allò que a l'estiu no passa res fa molt de temps que és mentida, i per això aquí estarem nosaltres des del Món RQ cada matí amb xancletes i sota l'aire condicionat, això sí, per explicar-vos-ho tot. Són les 8:02. Benvinguts al món.
El Món RQ amb Sergi Ambudio.
Vinga, va, peu a terra, que és dimarts 25 de juliol del 2023.
I ens despertem amb un ambient clarament més fresc que els últims dies a l'interior i sobretot al Pirineu. A la costa, en canvi, aquest descens no ha arribat i la sensació d'aixafogó continua molt marcada. Serà un dia, un dimarts, amb moltes estones de sol, vent als extrems del país i ruixats de tarda a les comarques interiors de Girona.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, ja s'ha omplert força el tram de Parets del Vallès a la C-17 en els dos sentits de la marxa durant 3 quilòmetres per unes obres.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Comencen els moviments a dreta i esquerra per intentar esgarrapar la investidura després de les eleccions espanyoles de diumenge. Per una banda, Alberto Núñez Feijóo intenta, sense massa èxit, aconseguir formar un bloc de dretes, mentre que a l'esquerra comencen els moviments per convèncer Junts per Catalunya perquè faciliti la investidura de Carles Puigdemont. Un suport que no serà gens fàcil d'aconseguir. Els de Carles Puigdemont exigeixen com a condició sine qua non negociar una amnistia i l'autodeterminació. El PSOE descarta aquest últim punt de totes, però avui llegim a La Vanguardia que sí que hi hauria marge pel que fa a l'àmbit judicial. La Lola García explica que la Moncloa estaria disposada a explorar una fórmula jurídica per evitar nous empresonaments a conseqüència del procés. Mentrestant, i per anar avançant feina, Iolanda Díaz ja ha encarregat a Jaume Asens que sigui ell qui parli tant amb Esquerra com, sobretot, amb Junts. Des de Sumar creuen que Asens és el millor perfil per fer-ho, perquè té experiència negociadora, coneix perfectament la política catalana i no només té bona relació amb els dos partits, sinó que és amic de persones clau com Carles Puigdemont i Toni Comín. De fet, ell va ser de les primeres persones en anar a Brussel·les la tardor del 2017, recordem, pocs dies després que part del govern Puigdemont s'exiliés a la capital belga. El tarannà i els vincles de Asens amb Catalunya fan pensar Sumar que serà més fàcil arribar a un acord. Amb aquestes negociacions, Asens torna al primer pla de la política després de renunciar a anar a les llistes amb Iolanda Díaz i així evitar repetir com a diputat al Congrés. Des de Madrid, Roger Perciba.
Sí, Iolanda Díaz recupera Asens per un encàrrec que posarà a prova la seva capacitat negociadora. A Sumar han pres la iniciativa i pensen que la seva concepció plural de l'Estat el situa en una posició de privilegi per liderar les converses amb els partits catalans. El portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, confirmava ahir l'inici imminent d'aquesta ronda negociadora.
En relació a la pregunta de Junts, bien, nosotros vamos a hablar con el conjunto de fuerzas políticas que pueden participar de la investidura de una coalición progresista y, por lo tanto, como digo, ya desde hoy nos vamos a poner en contacto con todas ellas.
Per Sumar no hi ha alternativa a la investidura de Pedro Sánchez i no volen ni sentir a parlar de repetir eleccions i donar una segona oportunitat al Partit Popular.
Des del món RQ, ahir a la tarda ens vam posar en contacte amb Sumar i vam demanar, vam fer la nostra feina i vam demanar una entrevista amb Jaume Asens. Volíem preguntar-li doncs com havien anat aquests primers contactes i quina era l'estratègia que anaven a seguir, quines serien les línies vermelles en aquestes negociacions amb Waterloo. I Sumar, de forma clarament legítima, ens va dir que de moment volíem mantenir un perfil baix amb aquestes negociacions i que de moment no parlarien en els mitjans de comunicació. Quan ho vulguin fer, el món es recostarà disposadíssim a escoltar Jaume Asens. Mentrestant, Junts espera que Sumar o el PSOE els truquin a la porta, però ja avisen que no ho posaran fàcil. D'entrada, veuen molt difícil investir Pedro Sánchez, però obren la porta a parlar-ne. Això sí, sempre que sobre la taula es posin conceptes com l'amnistia i l'autodeterminació. Ahir, aquí al Mont-RQ, el secretari general del partit, Jordi Turull, avisava que, si no, l'Estat espanyol s'aboca a una repetició electoral.
Tal com estarà Pedro Sánchez, amb el que ha dit Pedro Sánchez, amb el que ha parlat de l'independentisme, amb el que no està disposat a fer, jo no veig l'investidura per enlloc ara mateix.
Jo crec que l'abstenció no és un escenari en aquest cas.
Crec que nosaltres com a independentisme tenim una finestra d'oportunitat. Nosaltres primer el que ens centrarem és en retornar tot l'independentisme al carril del mig i a veure com podem aprofitar aquesta situació que ens han donat les urnes.
Sí, com sigui, Turull apuntava també que l'independentisme ha d'aprofitar el paper clau que pot jugar a l'hora de facilitar la governabilitat d'Espanya. Per això allarga la mà Esquerra per fer un front comú a Madrid.
Que tenim una palanca i una finestra i una possibilitat doncs per tornar a endreçar, per tornar-nos a determinar i per tornar aquell camí que va quedar esfilagarsat doncs, d'un any i mig cap aquí, perquè ja s'ha vist que hi ha una determinada estratègia, que és posar-te la trenyina de la governabilitat de l'Estat, que no et surt, perquè l'Estat té per costum no complir.
Mentrestant, Pedro Sánchez deixa clar que la repetició electoral no està sobre la taula i que ara s'ha de negociar amb tothom, diu, per tornar a reeditar un pacte de govern progressista. La consigna que ahir va llançar la direcció del PSOE és que l'equació inclou el PSOE, Sumar, Esquerra, Bildu, el PNB, el BNG i l'abstenció de Junts. Els socialistes creuen que és possible, que aquest escenari s'ha de contemplar i que per fer-lo realitat s'ha de començar a negociar ja, això sí, amb el màxim secretisme possible. Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, la màxima és governar, i això passa per un pacte que aglutini tots els partits, menys PP, Vox i, en principi, dos aliats de les dretes, però que podrien acabar entrant al joc. En el passat hi havien entrat almenys UPN i Coalició Canària. Però la negociació, sobretot amb Junts, es farà amb tant secretisme com sigui possible. De la mateixa manera com fa unes setmanes, Sánchez va enviar un emissari a Puigdemont a Bèlgica. Això sí, la idea a curt termini és la de guanyar temps. Per primera vegada en molts mesos, s'explica des del PSOE, no hi ha cap urgència política. En veu alta, de moment no es responen preguntes i el clam és celebrar la victòria i intentar governar. Rivera, Alegría i Bolaños.
Ciertamente ahora nos quedan semanas seguro complicadas.
Bueno, para gobernar.
Bueno, vamos a intentarlo.
España ayer habló claro y dijo que quiere seguir mirando hacia adelante, seguir progresando y seguir avanzando en derechos.
España quiere seguir consolidando todo lo que hemos hecho esta legislatura y España ayer a la coalición ultra le dijo no y la paró en seco.
Que no es vol fer sorollo demostra el fet que ahir el PSOE va suspendre una roda de premsa tan bon punt es va saber que la Fiscalia demanava al Suprem que dictés ordre de detenció de nou per Carles Puigdemont.
Coincidint amb Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero també creu que s'ha de negociar amb Junts. L'expresident espanyol ho va dir ahir a la Sexta.
Yo creo firmemente en la palabra. En la palabra, en el diálogo, desde el reconocimiento y el respeto. Eso nos lleva a los mejores procesos políticos siempre. Y pienso que cuando se haga bien el diagnóstico y se explique la gran oportunidad que supone esta legislatura para la estabilización definitiva o avanzar mucho en eso en España y en Cataluña, va a haber una reflexión distinta.
I qui també creu que Pedro Sánchez ha de seure amb Puigdemont, Nogueras i companyia és Pablo Iglesias. De fet, ahir, des del món a RAC1, a la tertúlia, assegurava directament que s'hi ha d'implicar. L'antic líder d'Unides Podem adverteix al PSOE que l'abstenció dels independentistes no els caurà del cel i que per això, si cal, s'ha d'anar fins a Waterloo per arribar a un acord.
A partir de ahora, el PSOE puede hacer dos cosas. Una, basta con la presión, es decir, es como, pues ya está, nos van a dar la abstención porque no darnosla es algo que no se pueden permitir, o puede enviar a Santos Cerdán a Waterloo. Yo haría lo segundo.
A l'espera de saber com ha resolt tot plegat, com era d'esperar, Esquerra, el PSC i els Comuns pressionen Junts perquè evitin una repetició electoral. Els partits alerten que una segona volta podria donar una nova oportunitat a la dreta i l'extrema dreta, cosa que, diuen, s'ha d'evitar de totes totes. N'informen Cesc Giró i Sílvia Solanes.
Des d'Esquerra, Marta Vilalta reivindica que, tot i els mals resultats, l'independentisme té la clau per decantar la balança a favor d'un govern progressista a l'Estat. Per això insisteix a Junts que faci front comú, que no bloquegi i segui a negociar un preu a Pedro Sánchez.
Que no es deixin temptar per un escenari de repetició electoral. Hem frenat el bloc reaccionari aquesta vegada, però creiem que no podem córrer el risc de donar-li una altra oportunitat a PP i a Vox.
La portaveu d'Esquerra també acusa a la Fiscalia de ficar cullerada en les negociacions demanant una nova euroordre a Puigdemont.
Fiscalia entra en campanya un cop ja s'acaba la campanya, però en tot cas tenim sempre el sistema judicial.
Vilalta, per cert, reconeix que el partit ha de fer autocrítica després dels resultats de diumenge, una nova patacada que atribueix el vot dual i el desgast de governar el país amb els errors lògics, diu, que comporta.
Tant el PSC com els Comuns constaten que els resultats són els que són i que el que es va votar és diàleg i convivència i no trencament. Per això Salvador Illa des del món a RAC1 demanava altura de mires, mentre que Aina Vidal dels Comuns els avisava que bloquejar vol dir donar les a Vox.
Penso que tothom ha d'estar alçada les circumstàncies. A partir d'aquí, vull dir que amb tot el respecte cap a les decisions que prenguin els diferents espais polítics, no? Però el missatge de la ciutadania, la voluntat de la ciutadania és clara i nítida, no? Ja veurem com van les coses, sí. Jo crec que la gent demani repetir unes eleccions.
Tothom a Catalunya entén el que significa, doncs, no avalar una investidura doncs a Pedro Sánchez amb Yolanda Díaz implicaria donar una segona oportunitat a la dreta.
Illa va assegurar que no havia parlat amb ningú de Junts. Des de Sumar han designat l'exdiputat Jaume Asens com a interlocutor amb els de Carles Puigdemont.
Avui Carles Puigdemont es converteix en un dels grans protagonistes de la premsa, ja ho va ser ahir i avui també. Només cal fer un cop d'ull a les portades dels diaris. De fet, excepte La Razón, El País i El Periódico, tota la resta porten Puigdemont en portada. La Vanguardia, per exemple, Sánchez i Puigdemont disposats a dialogar per la investidura. El diari Ara, el poder judicial apunta a Puigdemont i complica el post 23J. El Punt Avui, Sánchez el necessita, la fiscalia el vol caçar, amb una foto de Carles Puigdemont. L'ABC, que tira la portada per Feijóo, però a baix, Sánchez permite que Sumar s'encargue de negociar el apoyo de Puigdemont. I El Mundo, el titular més destacat, Sánchez, dispuesto a negociar un precio con Puigdemont. Obrint els diaris i entrant més en detall, en aquest cas els catalans, en general aposten perquè Sánchez s'assegui a parlar amb Junts. Marc Segués.
La Vanguardia veu marge per la negociació entre el PSOE i Junts per Catalunya. El diari creu que seria bo trobar una solució satisfactòria per Carles Puigdemont, però també demani a Junts aprofitar l'oportunitat que se'ls presenti tant en benefici propi com per facilitar la governabilitat. També el periòdico aposta per un acord de mínims que permeti a Espanya, diu, sortir del pas. Considera que ni Sánchez, ni Puigdemont, ni Junqueras poden obviar que la dreta i l'ultradreta estan a un pas de governar i asseguren que no és moment ni de frivolitats ni de maximalismes. El diari Ara demana a Pedro Sánchez responsabilitat, que abandoni el seu tacticisme extrem i que d'una vegada per totes posi sobre de la taula propostes ambicioses si vol aconseguir la investidura. El Punt Avui demana als partits catalans que gestionin el seu pes en les negociacions i que, en paral·lel, facin una reflexió de la reculada de les urnes. El VilaWeb, Vicent Partal, veu improbable que Junts faciliti la investidura de Pedro Sánchez. Creu que el president espanyol ha comès massa errors des del 2017 per demanar res a Puigdemont, i el Nacional, José Antic, està convençut que Puigdemont voldrà jugar la partida i que a la la Moncloa ja saben què han de fer i amb qui han de dialogar.
En canvi, els diaris de Madrid critiquen que la investidura de Pedro Sánchez passi per les mans de Carles Puigdemont.
L'ABC considera que les condicions de Puigdemont perquè Sánchez autoritzi un referèndum són il·legals i inassumibles. De fet, creuen que després del 23J, una investidura socialista amb el suport dels independentistes seria l'escenari més tòxic possible i els donaria tot el control de la legislatura. La Razón avisa al seu editorial que les demandes que Junts ha posat sobre la taula tenen un encaix difícil en la Constitució i que, de fet, no poden arribar-se ni a considerar. Al Mundo, Javier Redondo alerta que, tot i millorar els resultats, Pedro Sánchez haurà d'afegir una força supremacista més al seu catàleg de dependències, en aquest cas la de Puigdemont. I l'editorial del País hi passa més de puntetes i es limita a recordar que l'estratègia de l'atenció política ha fracassat i que el llenguatge agressiu no ha funcionat per guanyar vots.
Doncs bé, quan hem arribat a un quart de nou del matí, parlant de negociacions, saludem a aquesta hora el líder de Junts per Catalunya a l'Ajuntament de Barcelona. Xavier Trias, bon dia i moltes gràcies.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Creu que hi haurà repetició electoral a l'Estat?
Jo espero que no, però mai se sap, no? És a dir, l'ideal seria que no, que al final pues, els socialistes decidissin establir una negociació seriosa per decidir com han d'anar les coses en el futur, però si no són capaços de fer aquesta actitud, de tenir aquesta actitud i de prendre decisions, pues llavors sí que anirem a unes eleccions. Mm.
Vostè creu que Junts ha de donar suport a una investidura de Pedro Sánchez?
Depèn en quines condicions. És a dir, nosaltres d'entrada dir que no al suport a una investidura, jo crec que no ho hem de fer. El que sempre, pues, condicionat, jo crec que, a més, la senyora Míriam Nogueras pues, ha deixat molt clar quines són les nostres condicions i el que ha de fer el Partit Socialista és plantejar sobre la taula què ofereix. Què ofereix el Partit Socialista perquè realment aquests 4 anys pues, siguin 4 anys profitosos, especialment per Catalunya, i que les coses vagin bé.
Tant Míriam Nogueras com Jordi Turull, en aquest cas ahir al Món a RAC1, diuen que va tot plegat molt més enllà del traspàs de Rodalies. Es parla sobretot d'amnistia i de referèndum, d'amnistia i d'autodeterminació. En cas de que els socialistes en aquest cas marquessin com a línia vermella el referèndum, Junts hauria d'acceptar alguna altra cosa, o aquestes línies vermelles són les que s'han de mantenir sí o sí, en cas de que no es compleixin?
Això són línies vermelles que s'han marcat i ara el que es necessita és parlar-ne. És a dir, jo crec que d'entrada no es pot dir no això, no allò, no... Escolta'm, l'obligació que tindrà i el repte que té el senyor Sánchez sapiguen les nostres condicions és què ofereix ell i quins plantejaments fa. El que és evident és que a Catalunya, per tota la resta de l'Estat, és un problema. La qüestió és que un només ha de sentir les declaracions de tots ells, no? Un només ha de veure la voluntat tremenda. Escolta'm, jo no sóc alcalde perquè diu no, hem aturat els nacionalistes. Pues, escolta'm, ara ens necessiten pues, a veure quina actitud prenen i si fan una reflexió de que actuar d'aquesta manera és equivocada. Mm.
Vostè ara parlava de que vostè no és alcalde pels moviments que es van fer des de Madrid. Junts demanarà que vostè sigui alcalde de Barcelona?
Des de Madrid i des d'aquí, No ens creguem que això és culpa de Madrid. Això és culpa del PSC i del PP de Madrid, però també de Catalunya.
Junts demanarà que vostè sigui alcalde de Barcelona?
No, això són coses diferents. És a dir, no hem de barrejar les coses en absolut. És a dir, el meu ha passat el que ha passat i el greu de que hagi passat el que ha passat és no perquè no es pugui fer pues, un acord entre diversos. El greu del cas és que aquest acord es fa contra per evitar que l'alcalde de Barcelona sigui nacionalista. És a dir, és una cosa absolutament pues, il·lògica i que jo en el seu dia, en el senyor Collboni, li vaig dir, escolta, feu les coses difícils perquè no votant-me a mi perquè sóc nacionalista, pues creu un problema que després ens necessitareu. I quan ens necessiteu, què fareu? No? I aquest és el problema. Ara ens necessiten, ara què faran? Què faran? Pues ens han de necessitar i ens han de demanar ajut. I, escolta'm, aquest ajut no és que tingui un preu, és que exigeix unes condicions i una manera d'actuar absolutament diferents per part dels partits estatals.
Per tant, vostè a hores d'ara descarta que el seu nom i un possible canvi de mans, un nou canvi de mans a l'alcaldia i que passi en mans de vostè i que vostè sigui alcalde a Barcelona, això estigui sobre la taula de les negociacions entre l'independentisme i l'esquerra espanyola per una investidura de Pedro Sánchez. Vostè ho descarta?
Jo ho descarto. El que ha de tenir clar el senyor Collboni és aquests 4 anys de govern de l'Ajuntament de Barcelona amb qui vol governar. I aquest és el problema que té el senyor Collboni, amb qui vol governar. I aquesta és una decisió que ell ha de meditar i ha de prendre. I, escolta'm, jo, locubracions estranyes polítiques que porten a desorientació de la gent, jo crec que no se n'han de fer. El que s'ha de ser seriós i decidir, pues, el senyor Collboni, que va dir que, escolta'm, que ell no estava d'acord com funcionava la senyora Colau i que es presentava i que no estava d'acord i tal, pues ha de decidir si ell durant aquesta legislatura vol el suport de la senyora Colau o si vol el suport de Tries per Barcelona.
Li pregunto per què ahir Jaume Collboni parlava i deia que Barcelona no pot ser una moneda de canvi en aquestes negociacions que es poden obrir ara amb visió estatal. Entenc que aquí coincideix vostè amb l'alcalde Collboni.
Bueno, és que ell ja l'ha utilitzat, aquesta moneda de canvi, no? És a dir, vostè vol una cosa més anormal que ser alcalde de Barcelona amb el suport de la senyora Colau i del PP? Això realment és una cosa d'una il·lògica total i absoluta, que només s'entén pues, per aquest aspecte de dir no, és que ho farem perquè així els nacionalistes no estaran. Bueno, pues ara ens necessiten, que ja és el que li vaig dir en el seu dia, ens necessitareu, i llavors què? Pues llavors què? Pues hem de ser tots seriosos, hem de prendre'ns la política d'una manera en sèrio, i el què és què volem fer en el futur perquè tot funcioni millor, perquè funcioni millor Catalunya i perquè funcioni millor Barcelona.
Per cert, senyor Trias, deixa'm que li pregunti pel baròmetre de l'Ajuntament de Barcelona que ha tret a les últimes hores, que indica que gairebé la meitat dels barcelonins preferirien que l'alcalde fos vostè. Concretament un sí. 44% estava a favor que vostè fos qui liderés l'Ajuntament just després que se celebressin les eleccions. En canvi, abans de la investidura, menys d'un 20%, 44% a favor de vostè, 20% dels enquestats volia que ho fos Collboni. Quan escolta aquests números, aquestes dades, aquest 44% contra un 20%, què pensa? Creu que l'alcalde Collboni comença amb el peu, com a mínim?
No, el que penso és que hem enganyat a la gent, no? És a dir, el senyor Collboni ha enganyat a la gent, perquè ell es va presentar pues, per ser alternativa a la senyora Colau i ell va dir que no rebria el suport del PP. Pues, ha fet tot el contrari. I perquè jo no sigui alcalde, pues, ha fet... Jo sempre dic que una situació bastant vergonyosa i que és un engany en els votants. Ho ha fet, doncs pues ja està fet. Escolta'm, no... Jo vaig reunir-me amb el senyor Collboni i vam tenir una reunió cordial, però una reunió cordial en la que jo li vaig deixar molt clar, li vaig dir, escolta'm, tens un problema, has de decidir amb qui vols governar. Has de decidir amb qui vols governar. I aquesta ha de ser una línia clara i segons la decisió que prenguis, pues nosaltres tindrem una actitud o una altra.
I en aquest sentit, on queda el ja famós que els bombin, que va pronunciar durant el ple?
Bueno, això és un moment d'indignació. Hi ha molta gent que diu, escolta'm, el Trias, com pot ser que el Trias tingui una frase despectiva així? Jo dic, home, doncs jo no ho veig així, perquè la meva mare, que era una senyora molt calmada i molt ho deia bastant, això de que els bombin, i a casa meva era una frase bastant col·loquial, I, bueno, pues, escolta'm, on queda? Pues la indignació de que no es fan les coses ben fetes, no? Les coses no es fan ben fetes. No pot ser que ens facin les coses d'aquesta manera. No pot ser de cap de les maneres que la senyora Colau, 24 hores abans, pues digués que de cap manera ella entraria en un govern que es formés amb el suport del PP. I al final pues, tot ha sigut un gran engany legal, democràtic, si es vol, però no té lògica, és a dir, jo no tindria res a dir si el PSC hagués fet un acord amb els comuns i amb Esquerra Republicana. Però fer un acord amb els comuns i el PP, pues jo crec que els hauria de caure la cara de vergonya. Ara pues es troben en una situació de que les eleccions generals ens ha posat tots en una pista d'aterratge nova i ara, pues, escolta, hem de ser capaços tots d'intentar fer les coses perquè vagin bé. No seré en absolut un obstacle perquè les coses vagin bé. Les coses han d'anar bé, però insisteixo, aquí hi ha un problema bàsic molt, molt important, molt important, i és de que els senyors del PSC i els senyors del PSOE tinguin clar quin és el seu projecte per Catalunya i per l'estabilitat de Catalunya. Tenim una situació que és dolenta, jo crec que és una situació dolenta. Tothom ha de tenir clar que l'encaix de Catalunya dintre Espanya no funciona bé. Nosaltres, després de veure que no funciona, pues en el seu dia vam optar per dir, escolta'm, la solució seria la independència. Ells diuen, no, escolta'm, pot haver-hi un encaix? Jo dic, ofereixi l'encaix, expliqui'ns quin encaix vostè és capaç d'oferir perquè les coses funcionin bé.
Senyor Trias, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del món a RAC1 a aquesta hora del matí. Senyor Trias, líder de Junts per Catalunya a l'Ajuntament de Barcelona. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Gràcies.
Precisament sobre les negociacions d'àmbit estatal, escoltem ara el comentari que hi posa l'expert en comunicació política i col·laborador del món a RAC1, Toni Aira.
Que si Junts és la dreta o fins i tot l'extrema dreta, que si són els de l'independentisme màgic i els de la república de la fantasia, que si el pròfugo o l'anècdota Puigdemont és el gran problema, tot això i molt més n'han dit i en diuen fins ahir mateix els que es presenten com a socis inevitables de Junts, perquè resulta, es veu, que no hi ha cap altra opció que el suport de Junts a Pedro Sánchez i el seu govern de PSOE i Sumar. I ho diuen els mateixos socialistes i comuns que fa 4 dies van arrabassar a Xavier Trias l'alcaldia de Barcelona amb els vots del PP. Els uns amb l'argument que no hi manés Waterloo i els altres perquè no governés la dreta. Però aquest partit tan nociu, això sí, és bo perquè ells governin. Ironies del destí o cinisme sense fronteres, segons com es miri. Però la pressió real sobre Junts no li vindrà de fora, així no. La té dins perquè una nova oportunitat que li regala contra pronòstic al seu electorat no la pot desaprofitar si vol construir projecte de país, espai i credibilitat propis. Com s'ho farà? No ho té fàcil. Però ara Junts depèn només de si mateix.
Quan queden 2 minuts per 9:15, encara un apunt més sobre les negociacions, en aquest cas a la banda esquerra. Les tensions entre Unides Podem i Sumar no han trigat a reaparèixer ni 24 hores després de les eleccions. De fet, crec que van ser 12 hores mal comptades. La secretària general de Podem, Ione Belarra, fa responsable a Yolanda Díaz de la pèrdua de 700.000 vots i de ni tan sols haver superat el pitjor resultat electoral de Podem, que a les eleccions de 2019 va aconseguir 35 escons.
Governar con más fuerza. Ese fue el motivo por el que elegimos a Yolanda Díaz como nuestra candidata. Y sin embargo, Sumar se deja más de 700.000 votos y muchos escaños respecto al peor resultado de Unidas Podemos.
Belarra també acusa Díaz d'haver silenciat Podem durant la campanya i d'haver optat per una estratègia feminista equivocada, diu textualment, que, segons la líder de Podem, no ha funcionat electoralment. Sobre aquest tema, també va ficar cullerada Pablo Iglesias, que també va estirar les orelles a Yolanda Díaz. Ho va fer des d'aquí, des del món de RAC1. L'expresident espanyol va recordar que els de diumenge són els pitjors resultats electorals d'aquest espai polític i va exigir autocrítica.
Esto está muy lejos de las expectativas creadas. Ni siquiera con los partidos de Rejón y Baldoví y con otras formaciones regionalistas, Sumar llega al peor de todos los resultados de Unidas Podemos, que fue el 12,9% de los votos en 2019 y se queda en un 12,3. Creo que hace falta humildad y una cierta autocrítica.
Tot això pel que fa al bloc a l'esquerra, per intentar repetir el govern de coalició entre el PSOE i Sumar, però a la dreta també hi ha moviments. Alberto Núñez Feijóo també s'ha posat en marxa, com explicàvem, tot i que sobre el paper no tingui marge. Des del PNB ja li han tancat la porta de totes totes. Ahir a la nit el líder del PNB, el líder del Partit Nacionalista Basc, Antoni Ortúzar, va trucar a Feijóo i li va deixar clar que no pensen entrar en cap equació que signifiqui aliar-se amb Vox. De fet, el mateix Ortúzar ja s'hi posava fa uns mesos, ja s'hi posava, ja obtenia aquesta posició, ja l'encarava fa uns mesos en un col·loqui de RAC1 i La Vanguardia.
Si hubiera un empate técnico que tenemos unas derechas con 172, 173, unas izquierdas con 172, 173, alguna encuesta está diciendo esto en este momento. ¿Ustedes se sentarán a negociar con Vox?
No.
En ningún caso. Segunda cuestión, usted dijo...
Que quede grabado, No.
Com que quede clar, no. Com dèiem, però, Feijóo insisteix en intentar esgarrapar suports per formar govern i poder instal·lar-se a la Moncloa. El president del PP ha parlat amb Pedro Sánchez i amb Santiago Abascal, amb qui ha quedat que es reuniran durant els propers dies. Un dels objectius de Feijóo és, com és obvi, impedir un govern d'esquerres amb el suport dels independentistes. Literalment, diu que això seria intolerable. Tornem a Madrid. Marc Poyato.
Alberto Núñez Feijóo va reunir ahir a la tarda la Junta Directiva Nacional per valorar els resultats electorals. Els barons i els presidents autonòmics populars li van donar tot el seu suport perquè encapçali un pacte de govern.
He hablado con el líder de UPN, que me ha confirmado ya el apoyo ante una hipotética investidura. Así como con el presidente de Coalición Canaria, con quien se ha abierto el camino al mismo efecto.
El president del PP diu que farà tot el possible per impedir un govern de Sánchez amb Esquerra i Junts.
La coalición de perdedores, con aún mayores exigencias y presencias de los independentistas. Creo honradamente que sería un escenario implanteable. Sánchez necesitaría a más partidos que nunca para lograr su investidura. Y necesitaría el concurso de un partido liderado por un prófugo de la justícia espanyola.
Tot i estar satisfet, Núñez Feijóo admet que el PP no ha assolit les expectatives electorals que tenia.
Gràcies, Mar. I atenció, perquè avui alguns diaris madrilenys expliquen les crítiques d'alguns barons del PP contra Feijóo. S'ha mogut ràpid. A priori, de cara a la galeria, tots van tancar files amb el líder popular, però segons El País i El Mundo, de sota mà, alguns posen en dubte l'estratègia de Gènova d'alimentar el discurs de la por contra Vox. A més, li critiquen a Feijóo els errors reiterats en l'última setmana de campanya al voltant de les pensions i la famosa fotografia amb el narcotraficant gallec. Tot i això, coincideixen en defensar Feijóo com a candidat del PP si hi ha repetició electoral. Per cert, més enllà de la batalla per la Moncloa, El Espanyol apunta que Alberto Núñez Feijóo té entre cella i cella presidir el Congrés. Segons el Digital, el líder del Partit Popular vol que el seu partit remeni les cireres a la mesa de la cambra. Mentrestant, a Vox continuen les cares llargues, el partit de Santiago Abascal ha perdut 19 escons, però tot i això no fa cap mena d'autocrítica. Diuen que tot és culpa del PP, que els hi ha pres els vots que necessitaven per formar un govern alternatiu. El secretari general, Ignacio Garriga, alerta que Pedro Sánchez és capaç de qualsevol cosa per tal de no deixar la cadira.
Pedro Sánchez lo ha demostrado, es capaz de todo. Con tal de seguir una noche más en Moncloa o de repetir en este caso como presidente. Es capaz, seguramente, de incluso de poner sobre la mesa el referéndum que tanto ansía el separatismo con tal de avanzar o de volverse a ser nombrado presidente del gobierno.
Amb 33 escons, Vox, atenció això, es queda sense poder presentar mocions de censura en solitari, com ja ha fet un parell de vegades, perquè al mínim són 35. Per tant, a Vox li falten 2 escons per poder moure un dels seus grans motors políticament a Madrid, que és demanar mocions de censura. I a més, tampoc podrà presentar recursos al Tribunal Constitucional. Aquest sí que és el seu gran motor, perquè es necessita el suport d'almenys 50 diputats. En aquesta darrera legislatura, el partit d'Abascal va portar fins al TC mig centenar d'escrits contra lleis aprovades al Congrés. De fet, com dèiem, va ser un dels seus principals instruments per fer oposició i tenir impacte mediàtic. Encara sobre el partit d'ultradreta, malgrat que ja hagi acabat la campanya, Vox continua fent de les seves al País Valencià, on hi governen amb el PP, recordem. A les últimes hores, la Generalitat Valenciana ha cancel·lat un concert del grup valencià Smoking Souls a Elx, Alacant, en el marc del Palmera Fest, el proper 9 d'agost. Ho ha anunciat el grup en una piulada en què lamenten la situació i afirmen que senten ràbia i tristor. Diversos artistes catalans han mostrat el seu suport a la banda, com per exemple Cesc Freixas o Xavi Sarrià. Per cert, a Borriana també sembla que la polèmica per la prohibició de revistes en català com Cavallfort o Enderroc a la Biblioteca Municipal, que tant en vam parlar la setmana passada, no ha passat factura. Ni al PP ni a Vox. Diumenge, el bloc de dretes es va mantenir tan sòlid com a les eleccions municipals i van aconseguir més de la meitat dels vots. Fins i tot van treure un punt més que les municipals i autonòmiques d'ara fa 2 mesos. Doncs bé, si al final no hi ha acord per formar govern i es manté el bloqueig, la repetició de les eleccions pot arribar a partir del gener. La Constitució marca els passos i els terminis que cal seguir a partir d'ara. Però hi ha una escletxa que permet que Felip VI pugui aturar el rellotge i donar més marge als partits perquè negociïn com desfer aquest embolic sense que calgui tornar a passar per les urnes. Ens ho explica el Marc Martínez Amat.
Tot el procediment està taxat fil per randa, però hi ha un petit forat. La Constitució marca que 25 dies després de les eleccions s'han de constituir les Corts. Això passarà el 17 d'agost i és un dia clau perquè s'elegiran la presidència i la nova mesa del Congrés, que tenen molt a dir amb els tempos que se seguiran, per exemple, a l'hora de convocar els debats. Després hi haurà 5 dies per constituir els grups parlamentaris i de seguit entrarà en joc Felip VI, que ha d'obrir consultes amb els partits per proposar que el candidat amb més opcions se sotmeti a la investidura. Aquí és on el rei espanyol té una escletxa per congelar el temps. Si cap candidat no fa una passa endavant o bé no en veu cap amb opcions per formar govern, el procés pot quedar paralitzat mentre els partits negocien. És el que va passar el 2016, que Rajoy no es va proposar com a candidat fins que el PSOE no va optar per facilitar-li la reelecció. Això sí, tan bon punt es faci la primera votació de la investidura, si el candidat que es presenta no surt elegit ni a la primera ni 48 hores després a la segona volta, s'activa el compte enrere de 2 mesos i passats aquests 2 mesos, si encara no hi ha president, es dissoldrien les Corts i es convocarien automàticament noves eleccions amb un procediment exprés al cap de 47 dies. Per tant, com a molt d'hora, això no podria passar fins almenys d'aquí a mig any.
De fet, aquest mig any és el temps que va passar el primer cop que es van repetir les eleccions, l'any 2016, i el segon cop, el 2019, recordaran, la repetició es va fer 7 mesos després. I encara sobre una possible repetició electoral, sindicats i patronals reclamen seny perquè no es torni a votar en els propers mesos. Alerten dels riscos que això suposaria per l'economia espanyola en un moment d'incertesa, amb previsions de desacceleració a curt termini. Per això demanen formar, com més aviat millor, un nou govern a l'Estat. Sergi Alemany.
Foment del Treball, la COE, Pimec i els autònoms. Tots ells demanen el mateix, sentit d'estat als polítics. Des de Comissions Obreres, el portaveu a Catalunya, Javier Pacheco, va més enllà i llança un avís als governs progressistes un cop s'ha aconseguit barrar el pas a l'extrema dreta.
A tots els partits demòcrates no n'hi ha cap excusa per no garantir una majoria plurinacional al Congrés dels Diputats a investir un govern progressista per donar-li una tancada definitiva a la possibilitat de que les dretes acabin en el govern. És responsabilitat política respondre a la responsabilitat ciutadana.
Tots ells coincideixen que el moment actual és decisiu per a l'economia i que hi ha en joc el futur de moltes empreses.
I per cert, tot i que no es van ni presentar les eleccions, qui ara mira de sortir de la caixa dels morts on era és Ciutadans. El secretari general del partit, Adrián Vázquez, fa una crida a reconstruir l'espai del centre.
Estamos dispuestos a ir más allá de las siglas. Apelamos a todos aquellos que quieran empezar a trabajar para reconstruir un espacio de centro, progresista y liberal, que no tengamos que estar entre una España o la otra, que podamos romper esa política de bloque, reformar, cambiar nuestro país, que contacte con nosotros. España nos necesita. Los que pensaban que éramos el problema se han equivocado y seremos la solución.
Vázquez diu que no pot ser que el govern espanyol estigui en mans d'aquells que volen destruir Espanya i molt menys d'algú que està, diu, en cerca i captura, en crida i cerca. Ciutadans que, per cert, avui estrena nova seu al carrer Príncep de Vergara de Madrid. Quan queden 22 minuts per les 9 del matí, justament a les portes de les negociacions entre el PSOE, Sumar i Junts per Catalunya, la Fiscalia reactiva la persecució judicial contra Carles Puigdemont i Toni Comín. Els fiscals del Suprem demanen a Pablo Llarena que torni a enviar les euroordres de detenció per tota la Unió Europea. Seran les 4. D'aquesta manera pressionen Llarena a fer el pas. Tot i això, avui, a La Vanguardia, Lola García apunta que el jutge del Suprem podria esperar-se, Pep Tormos, a la resolució de la justícia europea.
Fa 20 dies de la sentència del Tribunal General de la Unió Europea i ara encara ha de resoldre el recurs dels independentistes. En qualsevol cas, fins ara Llarena no ha mogut fitxa. Amb la caiguda de la immunitat com a eurodiputats al país europeu on els detinguin pot començar un procés d'extradició com el que va arrencar l'any 2017 abans que entressin a l'Eurocambra. El procés quedaria en mans, doncs, de nou de la justícia belga. La Fiscalia també demana a Llarena que torni a activar un ordre de crida i cerca internacional per si viatgen a països de fora del continent. La pilota està a la taulada del jutge del Suprem. A l'escrit del fiscal, per cert, el cognom Comín apareix escrit en Y.
Avui, en temps de tertúlia, al Món a RAC1 parlarem amb l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boyer, per preguntar-li per aquest possible nou escenari que es pot obrir. Escoltem ara el comentari que hi posa la periodista del diari Segre, Anna Saiz.
No se sap massa bé què pensar sobre el fet que la Fiscalia hagi demanat justament el 24 de juliol, un dia després de les eleccions generals, que Llarena ordeni la detenció de Puigdemont. La Fiscalia, que tots sabem de qui en depende, i l'endemà d'uns comicis en què Pedro Sánchez, aquest supervivent que si hagués anat al Titanic hauria arribat nedant a la costa, necessita Puigdemont per seguir sent president. L'anècdota Puigdemont. Així el va qualificar Sánchez durant la campanya i ara resulta que haurà de suplicar l'anècdota que el faci president. Junts no té cap interès en garantir que Sánchez segueixi a la Moncloa. Sánchez sí. I per això haurà d'enviar els seus negociadors a Waterloo, a la casa de l'anècdota, aquell que té tot Espanya pendent. Quines coses? Tot Espanya pendent de qui tot Espanya en diu un fugat.
Mentrestant, Clara Ponsatí ha pogut dormir aquesta nit a casa seva després de quedar en llibertat ahir a la tarda. A l'exconsellera la van retenir durant 3 hores a la Ciutat de la Justícia i després de negar-se a declarar va sortir-ne sense cap ordre de detenció pendent. De fet, el jutge Pablo Llarena va rebutjar un trasllat a Madrid i va optar per fer el tràmit a distància, Benet Íñigo.
Pablo Llarena va ordenar la detenció de Ponsatí fa 3 mesos perquè la consellera el va plantar. L'havia convocat al Suprem l'endemà de Sant Jordi per comunicar-li que la processava per desobediència, però Ponsatí va fer com si sentís ploure. Doncs bé, ahir els Mossos van executar aquesta detenció, com us va avançar RAC1 una mica abans de les 12 al carrer Borrell, i Llarena va decidir que no calia que anés a Madrid. Va enviar-li les preguntes a la jutgessa de Guàrdia de Barcelona perquè fos ella qui li traslladés i que després la deixés anar. El cas, doncs, és que després de 2 detencions, una citació i mesos de jugar al gat i a la rata, el resultat és que Ponsatí simplement es va negar a respondre.
No he contestat a cap pregunta, perquè és el que m'ha recomanat el meu advocat i soc molt obedient.
Amb el processament per desobediència ja comunicat oficialment, el següent pas és que el Suprem engegui la maquinària per fixar data pel judici.
Per cert, ahir al vespre unes 200 persones es van manifestar a la plaça Sant Jaume de Barcelona, convocades per l'ANC, per protestar contra la detenció de Clara Ponsatí i també pels resultats de les eleccions espanyoles. L'Assemblea demana que els partits independentistes bloquegin una possible investidura de Pedro Sánchez al 9C de RAC1. La presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, diu, va dir ahir, que no es deixin prendre el pèl per l'Estat.
S'ha de bloquejar a l'Estat espanyol. Si es demana de fer negociació, només hi pot haver reconeixement de l'1 d'octubre i fer efectiva la independència. I, evidentment, doncs, anar molt en compte amb el tema dels enganys del que hi ha hagut, per exemple, la darrera legislatura, que es deia que hi havia un diàleg per l'autodeterminació i, en canvi, no era cert.
Dolors Feliu assegura que la caiguda de participació en feus tradicionalment independentistes no és culpa del debat que es va obrir a l'ANC sobre si calia o no fer una crida a l'abstenció. I més enllà de les eleccions de diumenge i totes les seves derivades, avui també hem de tenir un ull posat en el temps i en el risc d'incendi. En els agents rurals demanen extremar la prudència perquè el risc és molt elevat a bona part del país. Important. El risc d'incendi avui és molt elevat a bona part del país. Tant que fins i tot s'han tancat els accessos als parcs naturals del Garraf, el Montsant, el Montmell Marmellà, el Cap de Creus i a l'Albera. També hi ha una seixantena de municipis que tenen activat el nivell 3 del Pla Alfa, el més alt per risc d'incendi. Tot plegat en un dia de vent en algunes zones que pot agreujar aquesta situació de risc d'incendi. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia, així és, pendents del vent, aquest vent del nord, tramuntana, mestral, els cers a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i també a la zona del Cap de Creus. Precaució, ja ha bufat amb un cop màxim de 100 km per hora a Portbou, 72 a Ulldeter, a la zona nord del Ripollès també, 60-70 km per hora a moltes poblacions de les Terres de l'Ebre, del Baix i l'Alt Empordà, o sigui que aquest vent incrementarà la sensació de fredor, fins i tot ara mateix al Pirineu, on ha baixat molt clarament la temperatura respecte ahir, en canvi aquest descens de temperatura no el tenim a la zona de la costa. Aquí es manté l'ambient molt xafogós, un dia de vent, amb sol i alguns ruixats de tarda que els tindrem ubicats entre el Pirineu i les comarques interiors de Girona. Localment poden descarregar amb forta intensitat, amb calamarsa o pedra, és per això que hi ha vigent un avís del Servei Meteorològic de Catalunya que no afecta Ponent i el sud aquí al marge d'aquestes precipitacions.
I més enllà d'aquest vent que ara comentava el Martí, avui podríem dir que tenim com dues Catalunyes a nivell de temperatures.
Sí, aquesta baixada de temperatura que dèiem al nord del país, al Pirineu i també a bona part de l'interior. Per exemple, repassem alguns valors a aquesta hora, 18 a Lleida, però sobretot la refrescada és contundent a la zona central de Catalunya, 15-16 graus a moltes poblacions de l'altiplà central, 16, per exemple, n'hi ha a Calaf i a Santa Coloma de Queralt, 16 també a Solsona, 15 a Cantoni Gros i fred fins i tot aquest matí a les valls del Pirineu, entre 10 i 12 graus ara a la Vall Ferrera, a la zona de Tírvia, a 13 graus a Puigcerdà, per tant toca sortir abrigades i abrigats de casa al Pirineu, un jerseiet potser a l'interior, i això sí, a la costa aquest dibuix és diferent, es manté el mateix escenari que els últims dies amb xafogó molt pesada. Aquí no marxa de moment la calor, es manté i fins i tot s'intensifica aquest migdia amb un vent rescalfat de ponent que farà disparar la temperatura. A Barcelona avui serà un dia en què picarà i força aquesta
calor. No cal que ho juris.
Sí, sí.
No cal que ho juris. Gràcies, Martí.
Fins ara.
Mentrestant, a Grècia, el foc s'acarnissa arreu del territori. Les zones més afectades són les illes de Corfú i de Rodes, al mar Jònic i al mar Egeu. En el cas de Rodes, ja hi ha més de 30.000 evacuats. El govern grec assegura que estan literalment en guerra contra els incendis. El primer ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, ha promès que reconstruirà tot el que s'ha perdut per les flames i que també s'indemnitzaran els veïns afectats. I a Algèria, almenys 34 persones han mort en els incendis que cremen al nord del país des de diumenge a la nit. Els focs, avivats per vents molt forts, van arribar a zones residencials i es van haver d'evacuar fins a 1.500 persones. En una d'aquestes operacions, però, un grup de 10 soldats que ajudaven veïns van quedar atrapats entre flames i ningú va poder-los rescatar. Tot plegat en un context de calor extrema en què el país ha arribat a pics de temperatura de fins a 48 graus. De tornada cap aquí, el Departament de Salut fa una crida a extremar la prudència davant dels ofegaments. Això després que des del 15 de juny ja n'hi hagi hagut 17. 28 des de principis d'any. L'última va ser una dona de 88 anys que ahir va morir a l'hospital després d'ofegar-se a la platja del Somorrostro a Barcelona.
Des de principis d'any han mort 20, són homes i 8 són dones per ofegaments. La majoria han estat a les comarques gironines amb 10 casos, seguit de Tarragona amb 8, Barcelona amb 6 i Lleida amb 4. Segons Salut, el Servei d'Emergències Mèdiques ha reanimat el 84% de les persones que s'han ofegat aquest estiu a Catalunya. Gairebé 4 de cada 10 han estat menors d'edat. La majoria d'ofegaments s'han produït a les platges, un 72, mentre que n'hi ha hagut una quarantena a les piscines.
Com dèiem, Salut Pública demana extremar la prudència, avui que és el Dia Mundial per la Prevenció dels Ofegaments. També s'hi referia fa uns dies aquí al Món de Recul, director de Proactiva, Oriol Canals, que creu que els banyistes han de ser més conscients de com els pot afectar la calor.
Una pèrdua de coneixement, una lipotímia, qualsevol cosa dintre l'aigua, això sí és mortal per necessitat. O a l'equip de salvament i socorrisme, si està treballant, et detecta de manera molt ràpida, o tens pocs números de sobreviure.
Les principals recomanacions són banyar-se on hi hagi socorristes i fer-ho acompanyat. També fixar-se sempre en si hi ha bandera verda, important, i estar pendents dels més petits, encara més important. Per cert, encara relacionat amb les platges, que ahir es va desallotjar durant mitja hora la platja gran del Port de la Selva, l'Alt Empordà, per la presència de dues tintureres. És la segona vegada que hi ha un ensurt per la presència d'aquests animals a la comarca. Fa una setmana va haver-hi un episodi similar a Portbou, també sense incidents.
El sol, la platja, no haver de conviure amb el teu agressor. Gloria Fuertes, el 8M, el 016, estimar en 6 llengües, assistència jurídica sense necessitat de denunciar per a víctimes de violència masclista, sentir-te segura, ser lliure. Estar viva. Espanya. Delegació del Govern contra la Violència de Gènere. Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
Hi ha impulsos que neixen de dins. I altres que mouen tota una generació.
Amb les noves ajudes fiscals i el pla Electrificant Espanya, ara el teu Cupra Born per 200 euros al mes durant 36 mesos. Entrada 12.987 amb 64 euros. Informa-te'n a cupraofficial.es.
Imagina poder compensar el 100% dels excedents de les plaques solars amb la millor bateria virtual. Descobreix com estalviar a solideo.cat. Solideo, el poder de la teva energia.
Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
Que el teu cotxe et manté el seient calentó? El meu té manteniment gratis. Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. I això no t'escalfa, però és còmode. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
24.173 24173
Sèrie
36036.
Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Quan queden 11 minutets per les 9 del matí, aquesta nit, 18 anys després, ha tornat el Gran Prix.
Muy buenas noches, familia. Soy Ramón García y aquí comienza el Gran Prix del verano.
Ai, quina nostàlgia. El programa presentat per Ramón García ha tornat a la U de Televisió Espanyola amb l'essència de sempre, amb proves de sempre, proves noves, però important, proves de sempre. La primera, els Troncos Locos.
Atención! 3, 2, 1, Troncos Locos!
Les patates calentes.
Lolita! Año, año,
que no, coño, que no,
año en el que estaríamos según el calendario chino. Año.
En el 2026.
Más.
27.
2000.
2027.
Ah. I també amb algunes novetats com la nova mascota.
¿Qué es esto?
Pues es Nico.
Nico
es el dinosaurio del Gran Prix.
Aquesta és la pregunta que jo crec que ens vam fer tots des de casa. Què és esto? És, doncs, el Nico, el dinosaure, el nou dinosaure del Gran Prix. El programa va tenir un jurat de luxe. Els padrins de la primera edició han estat l'actor Miguel Ángel Muñoz i la cantant Lolita Flores.
Lolita, que és una reina que sempre l'ha portado.
Muchas gracias. Hombre, iba bastante agarrada, ¿eh?
Sí, tengo... Yo te vi muy bien, ¿eh? Siempre
sí, porque yo disimulo, pero iba...
Bueno, y Miguel Ángel tampoco... Bueno, tú has demostrado que sabes conducir muy bien con ruedines.
Al municipi d'Alfacar, de poc més de 5.000 habitants de Granada, es van dur el primer Gran Prix del 2023, després d'un marcador molt i molt ajustat, va aconseguir guanyar a Colmenarejo de Madrid. El nou Gran Prix, per cert, ha arrencat, com era obvi, amb molt bon peu. Van veure el programa més de 2.500.000 d'espectadors. Això és un 26% de quota de pantalla. És a dir, una de cada quatre televisions enceses ahir a la nit sintonitzaven el retorn del Gran Prix amb Ramón García. I atenció, perquè en el públic jove, entre 13 i 24 anys, aquests que ja no miren la tele, el programa aconsegueix un share del 36%. Per tant, tot i ser un clàssic, també s'imposa entre el nou públic. Sobre el retorn del Gran Prix, escoltem ara el comentari que hi posa la crítica de televisió del món a RAC1, la Mònica Planes.
Tot torna, el Gran Prix també després de 18 anys. Torna la tele de la patacada que després veiem a càmera lenta, la moviola de la gran trompada, l'homenatge a l'humor amarillo. El programa que enfronta localitats espanyoles, el Villarriba contra el Villabajo i l'esperit del Fuente Ovejuna todos a una. Torna la tele vintage i Ramón García. Ahir veiem una altra vegada los Troncos Locos amb els concursants trencant-se la carcanada entre els rulos i caient a l'aigua, los pingüinos matemàticos llançant-se a pes sobre la xifra correcta o el baloncet baloncesto en pañales, concursants atrapats dins la disfressa d'un bolquer gegant, gent que queda com un escarbat potes en l'aire sense poder-se aixecar, i el gran clàssic, los superbolos, amb el participant convertit en bitlla, caient a pes, que amb prou feina se li veu la cara per un forat. La baqueta ja no juga perquè, com a mínim, en qüestió de drets dels animals, hem avançat una mica. Mentre totes les televisions estan intentant adaptar-se al futur pensant en plataformes digitals, han descobert que la nostàlgia i el riure, els formats més antics de la tele analògica, són el pedaç per sobreviure.
Gràcies, Mònica. Avui a les 11 en parlarem abastament, amb calma i tranquil·litat, que és el que es mereix aquest retorn del Gran Prix, amb el Xavi Uller, que és el fundador d'aquest mitjà especialitzat en televisió que es diu TVNs. I atenció, a les 8:53, aquesta història que us expliquem des de RAC1, el jugador de l'Espanyol Martin Braithwaite ha deixat la concentració de l'equip a Marbella sense avisar i sense permís del club. El futbolista el van enxampar en un restaurant de Castelldefels després de negar-se a jugar l'últim amistós contra el Cádiz. Pol Rodríguez.
Bon dia, sí. Braithwaite no vol jugar a segona divisió i ha fet el primer pas per deixar el club. De fet, ara ho deies, es va negar a jugar l'últim amistós en la derrota de l'equip 0-1 contra el Cádiz. El danès, però, encara té contracte fins al 2025 i deixa una situació força complicada a l'entitat perica.
Però no tot són males notícies per l'Espanyol.
No, perquè el club Banc Bilbao ha renovat 17.000 abonats i 20.000 socis per la temporada vinent a segona divisió. Són 4.000 abonats i 7.000 socis menys que la temporada passada a primera. La dada, però, és que aquests 17.000 abonats superen els 16.864 socis del Barça que han demanat el passi a l'estadi olímpic. És evident que Montjuïc no acaba de convèncer els socis del Barça. Recordem que hi ha 27.000 abonaments disponibles. Només s'han cobert aquests gairebé 17.000.
Aquesta dada és, com a mínim, sorprenent. Com a mínim. 17.000 abonaments renovats per part de l'Espanyol, que jugarà aquesta temporada a segona divisió, i el Barça, els socis del Barça, n'han demanat menys. 150 menys, 16.864 per anar a l'estadi olímpic aquesta temporada. Com a mínim és sorprenent aquesta dada.
Sí, sí, ho començarem a veure quan el Barça jugui a Montjuïc, tot aquest tema logístic, que és segurament el que tira enrere a l'aficionat culer. Un Barça que s'estrenarà a Montjuïc el 8 d'agost, el trofeu Joan Gamper contra el Tottenham. El primer partit de Lliga a l'estadi, però, serà el diumenge 20 d'agost contra el Cádiz.
I Twitter ja es diu oficialment X. Després de 17 anys, Elon Musk ha canviat el nom de la xarxa social i, de fet, ja hi apareix el logo amb una X, d'aquesta X estranya, blanca, amb fons negre. De moment, però, el canvi encara no s'ha fet efectiu als telèfons mòbils. Per tant, si ara aneu a mirar l'aplicació, direu, continua l'ocellet. És veritat, els telèfons mòbils encara no s'ha fet efectiu, però els ordinadors sí.
D'aquesta manera, el propietari de la companyia comença a fer realitat el que ja va anunciar fa uns mesos, canviar la xarxa social de dalt a baix i convertir en una macroplataforma d'àudio, vídeo i missatgeria. Però això no és tot. Elon Musk també ha creat el web X.com, que en la gran majoria de dispositius ja redirigeix a la pàgina principal de Twitter.
Doncs bé, sobre els canvis de Twitter en parlarem avui a 11:15 amb Albert Lloret, el nostre expert en internet de capçalera. Intentarem desxifrar cap on va la plataforma i també mirarem de destapar què hi ha al darrere, perquè és ben bé que ara els usuaris de Twitter no entenem res. Encara vinculat amb les xarxes socials i les aplicacions, pareu l'orella si sou subscriptors de Spotify, perquè a partir d'ara serà més car. La plataforma de música puja el preu de les subscripcions i el compte Premium passarà a costar 10,99 € al mes, un euro més que fins ara. El pla familiar s'encareix 3 euros fins a arribar als 17,99 mensuals, i el d'estudiants passa dels 4,99 que costava fins ara a un euro més també, els 5,99.
La companyia s'assuma a la tendència d'altres plataformes de streaming com Netflix, Amazon Prime i YouTube, que han apujat el preu de les seves subscripcions per fer front al mercat cada cop més competitiu. Spotify, que compta amb més de 200 milions de subscriptors arreu del món, justifica que ho fa per seguir millorant el seu servei. L'augment de tarifes afecta l'estat espanyol i una cinquantena de països d'arreu del món, com els Estats Units, França, Itàlia o el Canadà.
Per cert, atenció a això, encara parlant d'aplicacions de tecnologia, a Polònia s'ha començat a emetre el primer programa de ràdio presentat per una intel·ligència artificial. Dura una hora i inclou preguntes dels oients, la predicció meteorològica, notícies breus i cançons.
De moment, la direcció farà una prova pilot que s'allargarà fins a principis de setembre per veure com respon l'audiència. El director de la ràdio polonesa, Clarit, però que cap dels treballadors ha perdut la feina. Aquesta no és la primera vegada que es planteja l'ús de la intel·ligència artificial al país. A l'abril ja es va considerar la possibilitat de tenir sentències judicials dictades per un algoritme d'aquesta mena.
Avui nosaltres, a la part final del programa, també parlarem d'intel·ligència artificial. Canviant radicalment de tema, l'Audiència Nacional ha condemnat l'excomissari José Manuel Villarejo a 19 anys de presó per alguns dels seus negocis privats d'espionatge, sovint utilitzant recursos de l'Estat. Es tracta de la primera condemna per l'anomenat cas Tàndem, que encara tindrà altres capítols.
La sentència relata com Villarejo va cometre delictes de revelació de secrets i falsedat documental en les investigacions que li van encarregar, entre d'altres, un bufet d'advocats per saber draps bruts dels seus rivals. A més, apunta que els cobrava xifres astronòmiques que gairebé es podrien considerar estafa. En tot cas, se l'absol dels delictes de suborn i extorsió. Més enllà d'aquesta condemna, també li han caigut 14 anys al seu soci al capdavant de l'empresa Cenyit. En canvi, la dona i el fill de Villarejo han quedat absolts.
Avui acaba, en aquest cas a l'Audiència de Barcelona, el judici pel triple crim de Ciutat Vella i es tancarà sense resoldre una de les preguntes que s'arrosseguen des de fa 3 anys, que és per què? Per què aquella tarda del gener del 2020, en només una hora, un home va matar 3 persones que no es coneixien entre elles en una espiral de violència que només va acabar quan el van detenir? Qui ho podia aclarir? L'acusat es va negar a contestar ahir en els últims compassos del judici, Benet Íñigo.
El primer dia de judici la defensa va demanar l'absolució perquè deia que demostraria que no era el responsable dels diferents delictes. L'acusat va demanar declarar al final perquè així podria respondre als nombrosos testimonis i imatges que l'incriminen, però ahir no va articular un relat diferent que l'exculpés. De fet, ni tan sols va respondre a la seva defensa. L'home es va limitar a carregar contra el judici en una breu conversa amb el jutge.
Legalmente no es un juicio. Si usted mira los leyes, eso no es un juicio. Estamos en la Unión Europea, usted puede decir lo que quiera.
L'advocada, doncs, ha acabat canviant d'estratègia. Si el primer dia va dir que no jugaria la carta d'un atenuant per addicció o trastorn mental, ahir va canviar d'idea i ja va anunciar que avui, en el seu informe, anirà per aquí. En tot cas, si és culpable o innocent, ho dictaminarà el jurat just després.
Atenció a aquesta dada. 6 de cada 10 estudiants catalans asseguren ser víctimes d'algun tipus de violència a les aules. Pel que fa als casos d'assetjament, és a dir, la violència que s'allarga en el temps, afecta un de cada 5 alumnes. Ho diu l'enquesta de convivència escolar i seguretat que s'ha fet a més de 10.000 infants i joves des de primària fins a batxillerat. Jordi Casals.
Entre les conductes que més predominen hi ha les burles en gairebé la meitat dels casos o la violència física en un de cada 3. Pel que fa als motius, l'aspecte...